Bon dia, Besalú opta els diners del Pla de Barris confiant que tiri endavant el seu projecte.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
És que ens interessa que el nucli de Besalú estigui molt ben connectat amb el grup del món. No només amb les reformes que hem fet els darrers anys en els ponts corresponents i en les voreres de protecció, sinó també des d'un punt de vista peatonal. I aquí sí que també hi treballarem, des d'un punt de vista també ambiental, tot el que té a veure amb la recuperació de la Riera de Capellada, tot el que té a veure amb el camí públic que anava de Besalú cap a Beuda i que passava just per aquesta zona, i aquesta recuperació farà que sigui també més fàcil connectar peatonalment el grup del món amb la vila.
Acaben d'escoltar l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, en declaracions a l'alcalde Respon de la Televisió, després de no rebre l'aprovació de la Generalitat en la primera convocatòria. Des de l'equip de govern besaluenc expliquen que han presentat les millores que es demanaven. L'alcalde del municipi, Lluís Guinó, com ara escoltaven, diu que un dels objectius és la millora social al poble, tenint en compte les característiques geològiques que té. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026.
El dia en 4 minuts.
Unió de Pagesos reclama anul·lar el pla Ter i redactar-ne un de nou. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, entre altres aspectes. El canvi climàtic pot reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Segons un estudi del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, una correcta gestió forestal contribuiria a frenar aquesta pèrdua. Jordi Celles i Ferrer serà el pregoner de les festes d'Altura 2026. El periodista, productor i gestor cultural serà l'encarregat d'obrir les festes d'enguany. És un dels primers detalls que s'han donat a conèixer de les festes que ens esperen a inicis del mes de setembre. Durant el proper dimarts, a la plaça Clarà, en un acte a partir de les 7 de la tarda, se'n coneixeran més detalls. Detenen una jove de 22 anys a Olot per tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra la van enxampar aquest dissabte quan sortia d'una nau ocupada. Portava unes 200 pastilles de la droga coneguda com èxtasi i també més de 50 grams de cocaïna. 5 dies d'activitats per a tothom a la Festa Major de Sant Jaume de Llierca. Se celebra a partir d'avui fins al diumenge. Hi haurà activitats per a tots els públics. En esports, els equips garrotxins ja saben quan hauran de disputar la Copa Catalunya. Serà a partir de mitjans i finals d'agost i, segons les eliminatòries que superin, duraran fins als propers mesos de setembre, octubre i novembre. Els representants garrotxins seran la Unió Esportiva Olot, el Besalú i la Vall d'en Bas. Patrocinadors, quotes, institucions són els motors econòmics per un club esportiu. És la reflexió que fan responsables entitats esportives de la Garrotxa i que avui en aquest informatiu escoltarem. I a la contraportada parlarem de l'Smart Barmolent, que dissenya una exposició al Centre Cultural de les Preses amb motiu dels 50 anys de l'entitat. Aquesta exposició estarà oberta fins al pròxim 12 d'octubre i és de lliure accés per a tothom.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Romero diu que l'execució d'inversions de l'Estat hauria de ser molt més alta i afegeix que es va millorant però no és suficient. La consellera confia que ben aviat es vegin fruits dels acords amb Esquerra Republicana. 9 detinguts en un cop contra una xarxa que distribuïa armes sota demanda dirigida des de la presó. Els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació, 2 revòlvers, 4 escopetes, un llançacoets i un miler de bales. 9 mòlegs catalans celebren la nova llei del tabac però demanen ampliar les restriccions a altres formes de consum. Alerten que cigarretes electròniques i vapejadors són una trampa que crea addicció entre infants i joves. Un total de 345.768 infants i joves participen en activitats de lleure a Catalunya aquest estiu. Drets Socials destina gairebé 3 milions d'euros a ajuts per garantir l'accés d'infants vulnerables o amb discapacitat. A la pàgina internacional, el preu dels combustibles augmenta un 7,9% a Espanya al juny i se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea. Els estats membres registren caigudes als costs del dièsel i la gasolina d'un 6,4% i un 4,2%. I mor als 18 anys en un accident de trànsit l'actriu Kaylee Hotel, coneguda per Godzilla. L'actriu anava amb un altre adolescent que ha quedat ferit i es creu que l'excés de velocitat podria ser la causa del sinistre.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir va fer molta calor, fins a 39 graus, Espolla, però cal dir que en llocs de l'Alt Empordà ha refrescat, per exemple, Cabanes, mínima 15, i avui la temperatura baixa lleugerament, però farà molta, molta calor, amb sol, 4 núvols de tarda al Pirineu sense precipitació. Hem baixat a 14 graus a Sant Pau de Segúries, 15 a Molló, 16 a Núria, 16 a Olost, a Lluçanès, o també a Mieres, 17 a Olot i a la Vall d'en Bas, 18 a Vic, les més altes a la costa, 25 de mínima, molt alta, tòrrida a Roses, o 24 a Calonja. Molta calor, per tant, màximes de 30 a 34 cap a la costa, de 33 a 36, 37 a l'interior, un dia de ple estiu i, ja diem, sense ruixats. Demà, sol, torna a pujar la temperatura, tornaríem a aproximar-nos als 38-39 graus, dels punts més càlids del prelitoral gironí, i a la tarda, nuvolades al Pirineu Oriental, alguna gota, algun ruixadet pot caure al Ripollès, ben poca cosa. I divendres faria sol, 4 núvols de tarda al Pirineu, la temperatura començaria a baixar una mica, al cap de setmana poden baixar una mitjana de 5 graus, notarem aquesta refrescada o aquesta suavització. Farà calor, però no tanta, dissabte i diumenge. Dissabte amb alguna tronada al Pirineu i diumenge probablement una mica més de tempestes. Ho anirem seguint. De moment no marquen grans pluges, però després de tanta calor, aquestes primeres tempestes ja que sortiran del Pirineu fins l'interior de Girona, prelitoral, potser fins a la costa, podrien ser fortes i amb alguna pedregada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Besalú opta als diners del Pla de Barris confiant que tiri endavant el seu projecte. Després de no rebre l'aprovació de la Generalitat en la primera convocatòria des de l'equip de govern besaluenc, expliquen ara que han presentat les millores que es demanaven. L'alcalde del municipi, Lluís Guinó, diu que un dels objectius és la millora social al poble tenint en compte les característiques geològiques que té.
L'informatiu del migdia.
Fa dos mesos el govern català aprovava la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una despesa plurianual de 200 milions d'euros ampliables. Es preveu que el pla permeti posar en marxa, ja des del 2025 i fins al 2029, un total de 120 programes d'intervenció integral. Com en l'anterior convocatòria, els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre el topall se situa en 12 milions i mig per a la resta. Fa pocs dies es va tancar el termini per presentar sol·licituds. A la Garrotxa, un dels casos és el de Besalú, que s'ha presentat per segona vegada després que la primera no reunís els criteris suficients per rebre la subvenció, segons explicava la Generalitat. Després de mesos de treball i anàlisis, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha explicat en què s'han centrat per presentar novament el Pla de Barris.
És evident que el grup del món, des d'un punt de vista geològic, costa molt més que la resta del municipi per estudiar a fons el sol d'aquell sector. Perquè, evidentment, quan es va construir aquesta urbanització als anys 50... tot el que té a veure amb la geologia es havia aprofundit molt menys de les possibilitats que avui en dia tenim per assegurar la solidesa del sòl allà on es construeix, no?
Guinó també ha explicat que la connexió entre el municipi i nuclis propers és una de les prioritats, entre altres mesures.
És que ens interessa que el nucli de Besalú estigui molt ben connectat amb el grup del món. No només amb les reformes que hem fet els darrers anys en els ponts corresponents, i en les voreres de protecció, sinó també des d'un punt de vista peatonal. I aquí sí que també hi treballarem, des d'un punt de vista també ambiental, tot el que té a veure amb la recuperació de la Riera de Capellada, tot el que té a veure amb el camí públic que anava de Besalú cap a Beuda i que passava just per aquesta zona, i aquesta recuperació farà que sigui també més fàcil connectar peatonalment el grup del món amb la vila.
Guino també ha detallat que han fet servir a la Generalitat les condicions amb les quals es troben diferents parts del poble degut a la seva antiguitat. Des del govern català preveuen que hi hagi un augment de les sol·licituds respecte a l'anterior convocatòria, quan se'n van rebre un total de 83, de les quals 4, una d'elles, la de Besalú, van ser descartades. L'executiu preveu que alguns dels municipis que ja van presentar projectes de la transformació en la primera convocatòria tornin a fer-ho a la segona, com ja ha fet Besalú, i que també municipis que no van fer-ho aquest cop, ara també s'hi sumin.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Unió de Pagesos reclama anul·lar el Plater i redactar-ne un de nou. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en teulades o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El sindicat ha fet una versió més reduïda del plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats particulars i pagesos afectats, informa Natàlia Moreno.
Unió de Pagesos reclama la nul·litat del pla territorial sectorial per la generació d'energia eòlica i fotovoltaica al Plater i exigeix tornar a la casella de sortida per redactar un nou document que protegeixi el sòl agrari. El sindicat ha fet públiques les al·legacions que ha presentat contra el pla. Entre les reclamacions consideren que el pla és una aberració perquè afecta prop del 25% de les terres agrícoles de Catalunya i no prioritza la instal·lació de renovables en teulades o espais ja urbanitzats. Amb el lema Foc aquest Plater, el sindicat s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent en contra del pla. La coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat, ha assegurat que continuaran reivindicant la seva posició mentre no s'impulsi un model que combini la transició energètica amb la preservació de l'espai agrari.
La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum i la generació distribuïda i en planificació i consens del territori. Si no és així, sempre direm foc a aquest Plater.
Entre les principals crítiques, el sindicat denuncia que el pla reserva moltes més hectàrees de les necessàries per parcs fotovoltaics i eòlics i que no incorpora els estudis d'impacte econòmic, social i territorial que exigeix la llei. També alerta que el projecte pot posar en risc la sobirania alimentària, afectar explotacions agràries i encarir el preu de la terra. Precisament, el ramader ecològic de porcí de l'Alt Empordà, Pino de Las, n'ha posat un exemple.
Diguéssim que el que fa és obrir una barra lliure per determinades empreses que queden lluny del territori, dels nostres pobles, dels nostres camps, de la nostra activitat, i no només això, sinó que la trepitja. I aquí aquest exemple. Jo sóc titular d'una explotació ramadera a l'Alt Empordà, de por sí ecològic. El Plater no afecta a la teulada de la meva granja i tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. No està pintat de blau. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics, i això comporten obligacions i compromisos cap a l'administració. Si s'instal·len plaques, jo violaré aquests compromisos i obligacions cap a l'administració i la meva explotació se'n ressentirà.
Pel sindicat agrari, el Plater és nul de ple dret i per això han fet una versió sintetitzada i reduïda de les seves al·legacions amb l'objectiu de difondre'l perquè s'hi sumin més entitats, particulars i pagesos que s'oposin al pla.
Per altra banda, el canvi climàtic pot reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Segons un estudi al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, una correcta gestió forestal contribuiria a frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10%. Jan Bretxa.
Segons els primers resultats d'un estudi realitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, es poden reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí uns 14 anys. Experts assenyalen que una gestió forestal adequada pot frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i alhora pot fer que els boscos siguin més resilients. La investigació que ha dut a terme el CTFC es basa en dades recollides en parcel·les experimentals en boscos boscos de pi negre situades entre els 1.600 i 1.900 metres d'altitud a la Cerdanya. Juan Martínez Aragón és investigador especialitzat en micologia del CTFC.
Promete porque realmente hemos visto que cuando tú gestiones un bosque, tanto la producción como diversidad de setas aumenta. Está claro que si cortamos todo el bosque a matarrasa y que no dejamos ningún árbol, pues está claro que no tampoco tendremos setas, ¿no? Pero si lo gestionamos de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 6, un 10% de la producción.
Segons les projeccions amb què treballa el CTFC, la davallada prevista respon al fet que els anys desfavorables són cada cop més freqüents. La producció de bolets disminueix exponencialment per la calor i per la manca de pluges en moments clau. A Catalunya hi ha una producció mitjana de 60 quilos per hectàrea, tot i que pot augmentar fins a uns 500 quilos segons la zona i l'any. Ara l'estiu és un moment en el qual no trobarem bolets, de moment. Els tècnics indiquen que encara no hi ha producció malgrat les pluges de l'hivern.
La productivitat de setes en lo que sería verano es muy compleja, porque depende muchísimo de la lluvia. Entonces, si ha llovido en ciertas zonas, ha habido tormentas y demás, esas zonas puede ser que haya algo de producción. Pero estamos ya a mitad de julio y en esta época generalmente nos llueve poco, hay mucho más calor, hay viento y eso hace que haya muy poca agua disponible tanto para las plantas como los hongos.
En aquest context ens trobarem amb un estiu, de moment, amb poca producció de bolets i que la seva fructificació dependrà de les temperatures d'aquest estiu i podria entregar entre 20 i 25 dies en créixer un cop que hi hagi les condicions favorables.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzam el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Jordi Celles i Ferrer serà el pregoner de les Festes d'Altura 2026. El periodista, productor i gestor cultural serà l'encarregat d'obrir les festes enguany amb una trajectòria professional iniciada als mitjans de comunicació locals, especialment aquí a casa nostra, a Ràdio Olot, i també als seus inicis televisius a Olot Televisió. Jordi Celles i Ferrer és fundador i director artístic dels Centres d'Arts Digitals Ideal Barcelona. Celles agafa el relleu dels bombers en un pregó que es farà el divendres 4 de setembre a partir de les 9 de la nit des del balcó de l'Ajuntament.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Jordi Celles i Ferrer, gestor cultural, periodista i productor especialitzat en la creació de grans experiències culturals i espectacles que uneixen art i tecnologia, serà l'encarregat d'inaugurar les Festes d'Altura el divendres 4 de setembre a partir de les 9 de la nit des del balcó de l'Ajuntament d'Olot. Nascut a la capital garrotxina l'any 1977 a la Clínica Santa Maria d'Altura, va estudiar a l'Escola Petit Plançó i a l'Institut Montsecopa i va créixer en una ciutat i un paisatge que han marcat profundament la seva manera d'entendre la cultura i la creativitat. Els seus inicis professionals van ser als mitjans de comunicació locals. A Ràdio Olot va participar en tota mena de programes, especialment en el magazín esportiu El Toc Final, un espai de referència a les comarques gironines durant els anys 90. També va començar la seva trajectòria televisiva a Olot Televisió, abans de fer el salt als mitjans nacionals. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat el per què s'ha escollit a Jordi Celles per ser el pregoner de les Festes d'Altura 2026.
Es refereix a Olot i també a les Festes d'Altura com uns elements doncs, que s'estima profundament i a potenciar, i al final és això, és reconèixer i donar l'oportunitat de que tinguem un talent jove, olotí, vinculat amb la cultura i amb una projecció internacional com a exemple doncs, de molts casos com aquests que tenim la sort de veure néixer a Olot, que triomfen arreu, no? I en Jordi és un gran exponent i creiem doncs, que es mereix aquest reconeixement de poder obrir les Festes d'Altura d'enguany.
Actualment, Celles és el fundador i director artístic dels Centres d'Arts Digitals Ideal Barcelona, Bombes Gens Centre d'Arts Digitals de València i Mat Madrid Artes Digitales, així com soci fundador de Layers of Reality, un dels estudis europeus de referència en experiències immersives i de la productora teatral Nostromo Live. Per la seva banda, el regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, ha explicat que des de fa mesos ja treballen en la programació d'aquestes festes.
Fa molts i molts mesos que hi estem treballant des de l'àrea de festes i per tant doncs, ens fa molta il·lusió que el pròxim dimarts, el dia 28, a les 7 del vespre, a la plaça Clarà, doncs ja començarem a desvetllar algunes de les propostes d'aquest any. Pel que fa a la programació musical, doncs començarem a desvetllar quins són aquelles formacions, aquells grups de música, aquells artistes que ens acompanyaran a aquestes Festes d'Altura, que de ben segur doncs, agradaran.
El proper dimarts es descobrirà el cartell de les festes d'altura de 2026. Serà en un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Clarà, on es presentarà la imatge de les festes i també els primers detalls de la programació. Seguim a Olot, però en aquest cas parlant de successos, detenen una jove de 22 anys a Olot per tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra la van enxampar aquest dissabte quan sortia d'una nau ocupada. Agents de paisà la van aturar quan circulava en patinet i li van intervenir la droga que portava en una motxilla penjada al manillar. En concret duia 97 pastilles de MDMA, coneguda com a èxtasi, en forma de cara de mono, 93 pastilles de la mateixa droga amb el símbol de Bitcoin i 52,4 grams de cocaïna.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Abans dels esports anem cap a Sant Jaume de Llierca, on des d'aquest dimecres i fins diumenge se celebren 5 dies d'activitats per a tothom en el marc de la seva festa major. Hi haurà activitats per a tots els públics, entre les quals hi haurà actuacions, per exemple, més destacades en l'àmbit musical de banda Neon, Orquestra Internacional Meravella o el DJ Ernest Codina, informa Lluca Llacarrera.
Aquest dimecres 22 de juliol comença la festa major de Sant Jaume, organitzada durant tot l'any per la Regidoria de Festes i Participació, junt amb veïns i entitats del poble i que busquen arribar a tots els públics.
Al final les festes majors és perquè tothom s'hi senti a gust, no? Amb els companys, amb els amics, amb la família, amb els convidats que venen de fora i evidentment doncs, les festes hi ha d'haver activitats per infants, per joves, per gent gran, per adults, una mica tocar totes les tecles a nivell d'activitats diverses i també temàtica musical.
La festa comença el dia 22 de juliol amb inflables d'aigua per a joves que ajudaran a combatre la calor. El dijous 23 hi haurà un vespreig que començarà a les 8 del vespre amb banda neon i el sorteig d'un xai. El dia 24 destaquen les activitats reservades per a infants, com ara el concurs de dibuix, el concurs de rams, jocs de taula, el ball de la faràndula i finalment una activitat sorpresa relacionada amb els esports, el casal atac. Ho explica l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol.
És un acte d'esport, com comentava doncs, la Lourdes, de cadascú ha de portar la seva bicicleta i fer un tram molt curt, però una mica complicat, perquè són pocs metres, però amb una forta pendent. És a dir, d'una manera individual, cadascú doncs, sortirà amb la bicicleta i és, bueno, hi ha diferents categories de premis. No? I llavors, en funció doncs, a cada categoria, doncs, es lliuraran aquestes quatre categories de premis.
Els premis es repartiran entre el concursant que ho faci en menys temps, el que porti la millor disfressa, el més jove i el més vell. Per inscriure's s'haurà de ser mitja hora abans de començar l'activitat a la sortida de Sant Jaume de Llierca. Les festes acabaran el dia 26 de juliol, tal i com van començar, amb inflables d'aigua al camp de futbol i, finalment, el ball amb el grup Etenio.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant dels equips garrotxins que ja saben quan hauran de disputar la Copa Catalunya. La Federació Catalana de Futbol ja ha anunciat els calendaris de la competició on hi participen Unió Esportiva Olot, Besalú i Vall d'en Bas com a representants de casa nostra. De moment, però, encara no se saben contra quins equips s'acabaran enfrontant.
La Federació Catalana de Futbol ja ha desvetllat els calendaris de la Copa Catalunya. En aquesta competició hi participen els campions de les categories inferiors a Tercera Federació i tots els equips catalans semiprofessionals. Aquest any els seus participants garrotxins són la Vall d'en Bas, campió del grup 3 de Quarta Catalana, el Besalú, campió del grup 3 de Tercera Catalana i la Unió Esportiva Olot per ser equip de Segona Federació. Pel que fa al calendari, la Federació només ha revelat les dates de l'inici del torneig. Els equips de Quarta i Tercera Catalana són els que donen el tret de sortida al torneig que es farà aproximadament el 30 d'agost. Més enllà, cap al novembre, és quan la Unió Esportiva Olot s'incorporarà a la Copa Catalunya. Els partits d'aquest torneig sempre s'intentaran disputar en el camp de l'equip de menys categoria o el de menys coeficient. Per tant, en els dies que venen, se sabrà contra quins equips jugaran la primera eliminatòria, el Club Futbol Vall d'en Bas i el Besalú.
A la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlem també de patrocinadors, quotes i institucions, que són els motors econòmics per un club esportiu. És la reflexió que fan responsables d'entitats esportives de la Garrotxa. Consideren que sense patrocinadors no seria possible tirar endavant la viabilitat econòmica dels clubs i expliquen l'alt cost que té el dia a dia al llarg d'una temporada amb desenes d'equips al seu càrrec. La part econòmica d'una entitat esportiva sol ser aquella que no es veu, però la més important per mantenir l'estructura d'un club. Els números són més alts cada any que passa. El nombre d'equips augmenta, degut a l'interès per la pràctica esportiva de moltes famílies, i aquí apareixen els encarregats de portar diners. Uns actors principals són precisament les famílies, els jugadors i les jugadores de la base, que paguen una quota que serveix per la compra de material, manteniment d'instal·lacions i diferents despeses necessàries del dia a dia. I una altra banda cabdal són els patrocinadors, principals injectors de diners que es converteixen en una gran ajuda pels clubs. Sobre el tema, n'ha parlat el president de l'Hoquei Olot, Jordi Gironès.
A dia d'avui els patrocinadors són indispensables, indispensables a nosaltres, i per exemple, comparant amb molts altres clubs que estan també a categoria superior o que lliga, al final també s'aguanten per les grans empreses que paguen diners. Vull dir que no, en el nostre cas no tenim cap gran empresa que patrocini, però sí que anem tinguem les petites ajudes de molt.
Per la banda del bàsquet, el president del bàsquet Olot, Bernin Esteller, ha detallat que per l'entitat que presideix és un repte la captació d'aquests patrocinadors. Explica que és un aspecte que s'han de plantejar.
Que és un repte que tenim pendent d'intentar créixer una miqueta més amb aquest aspecte, perquè veiem que si no volem baixar el ritme i no volem tenir menys serveis que estem oferint a les famílies i als equips, necessitem de l'ajuda de tots, i per descomptat un agraïment enorme a tots aquells que patrocinen directament a diferents equips del club.
A banda d'aquestes parts, en la banda econòmica dels clubs hi apareixen les institucions locals, que donen un impuls a les diverses entitats que pot haver-hi en una ciutat, com és el cas de la mateixa Olot. I arriba el moment de la contraportada per tancar aquest informatiu migdia, on avui parlem de l'Smart Marboleny, que dissenya una exposició al Centre Cultural de les Preses amb motiu dels 50 anys de l'entitat. Aquesta exposició estarà oberta fins al pròxim 12 d'octubre i és de lliure accés per a tothom. Es pretén fer una mirada general al passat per recordar el més destacat d'aquestes 5 dècades de creixement constant i nous projectes. Informa Francesc Fernández.
La contraportada.
Aquest 2026, amb motiu del 50è aniversari de l'Esbart Marboleny, la direcció del centre ha dissenyat una exposició per recordar el més destacat d'aquesta trajectòria de l'entitat del Centre Cultural de les Preses. En aquest mig centenari, Marboleny s'ha convertit en un espai de referència per a la cultura garrotxina. El president del Centre de Cultura Tradicional Popular Marboleny, Roger Casalprim, explica el que s'hi pot veure.
Doncs una mica aquí al Centre Cultural de les Preses podem veure una exposició que parla de la història de Marboleny, però no tant parlar de tots els moments, sinó de la gent que ha fet possible aquesta l'entitat que on estem avui, doncs des dels seus inicis, com va començar, doncs com ha anat creixent, on la gent ha influït perquè l'entitat anés evolucionant d'aquesta manera.
El mateix cas del Prim destaca la colla sardanista de l'entitat com un punt de partida essencial per obtenir la notorietat que té avui en dia Marboleny amb una vitrina plena de reconeixements. El dissenyador de l'exposició i membre de la comissió de l'entitat, Roc Fàbrega, destaca alguns dels moments més importants que es poden visualitzar.
Des del primer ball de cintes que es van fer, el pas del Festival Internacional Es Dansa, els petits o grans canvis que hi ha hagut dins de l'Esbart, doncs queda bastant reflectit en aquesta exposició.
Aquesta exposició ha servit perquè la gent recordés anècdotes i històries sobre l'entitat i es podrà visitar fins al pròxim 12 d'octubre.
En el marc del 50è aniversari de l'Esbart Marboleny, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Més actualitat, com sempre, a garrotxadigital.cat, a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook, i a partir de les 3 amb els butlletins informatius habituals d'aquesta casa. Gràcies per la confiança, ens retrobem d'aquí unes horetes. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.